a motiu del mig mandat de l'any 2023 a 2027. Fem una entrevista al president de l'EMD de Valldoreix, el senyor Juanjo Cortés, per fer una valoració de com estaran aquest període polític. Senyor Juanjo Cortés, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
El primer de tot, estem a mig mandat. Quin balanç fa d'aquest període de 2 anys?
Bé, la veritat és que han estat 2 anys apassionants, han estat 2 anys d'un treball intens per part de l'equip de govern, de tot l'equip de govern, intentant transformar la manera de fer política i la política del dia a dia i la política dels grans projectes de futur de Valldoreix. Han estat 2 anys intensos, amb els quals hem assentat les bases també de tot un seguit d'actuacions que hauran de veure la llum curt i a mig termini, és a dir, al llarg dels 2 propers anys, però també intentant assentar les bases del Valldoreix del futur, d'aquell Valldoreix que hem de construir de mirada llarga, que hem de deixar com a herència als nostres fills i als nostres nets.
Ara mateix, en el que va de mandat, de moment no hem tingut pressupost nou per part d'aquest govern, no ha pogut aprovar-se un pressupost nou. Com es funciona amb uns pressupostos prorrogats d'un govern anterior?
Bé, l'important és tenir clar els objectius, tenir clar les polítiques que es volen desenvolupar. En aquest sentit, hem de pensar que, tot i no tenir uns pressupostos formals, que estem encara amb els pressupostos prorrogats del 2023, sí que hem pogut portar a terme modificacions pressupostàries, negociant-les, parlant-les, cedint en una negociació. És evident que tothom ha de cedir per les seves bandes, per les seves parts, i al final el que hem aconseguit, doncs, és anar modificant el pressupost per anar incorporant tot allò que calia actualitzar, tant a nivell de costos com també amb inversions i amb altres aspectes de la gestió pressupostària.
En tot cas, funcionar a cop de modificació no sé si impedeix que pugui haver-hi grans inversions, que visquem un mandat de 4 anys sense una gran inversió. Això podria passar?
No, no impedeix. El que fa més dificultós, diguem-ne, és la gestió, la paperassa, per dir-ho d'alguna manera, no? El treball per part de tots els serveis econòmics, en aquest cas de la casa, i serveis jurídics, a l'hora d'anar preparant aquestes modificacions pressupostàries en els plens que s'ha de produir. És una petita dificultat, però això no ens ha tret de poder tirar endavant algunes inversions, algunes obres, actuacions als carrers, algunes inversions que volem portar a terme, i per tant, amb el darrer ple van ser capaços de portar a terme una gran modificació pressupostària de pràcticament 3 milions d'euros. Per tant, una modificació ens permet gestionar una sèrie de recursos importants per necessitats que té la població de Valldoreix, per actuar en els carrers, per fer inversions a l'escola de música, per fer inversions en altres equipaments que són tan i tan necessaris.
Recentment, aquest diumenge, precisament, Junts feia un acte polític on retreien al govern de Valldoreix, entre d'altres administracions, també parlaven del govern de l'Ajuntament de Barcelona, del govern català, del govern espanyol, i deia que no eren capaços d'aconseguir un pressupost i que això era sinònim de no poder governar. Vostè, com li senten aquestes paraules?
Jo no entraré a valorar un acte polític d'un partit per la seva militància o pels seus afiliats o els seus simpatitzants. Però si mirem tot el panorama, també hi ha municipis de Junts que tampoc tenen un pressupost aprovat. Per tant, estem en una etapa política en general, a tots els nivells, a nivell estatal, a nivell autonòmic, a nivell municipal, en el qual no hi ha majories. I això implica un canvi de cultura política. Malauradament, no tothom entén que negociar vol dir anar cedint. El govern ha estat disposat a cedir moltes coses amb la negociació dels pressupostos, però finalment, si tornem a la graella de sortida i amb uns pressupòsits que estaven superats a partir de la negociació i de 8 reunions de negociadores, doncs malauradament no ha estat culpa del govern, sinó que tots som responsables dels que estàvem al voltant d'aquella taula. Per tant, no em preocupa el fet de que sí, no hem estat capaços de tenir els pressupostos ben formats, però si tenim la capacitat d'anar fent modificacions que ens permeten donar resposta al que ens demana la ciutadania.
En tot cas, des de Junts, ells fan valer o volen fer valer la seva presència al plenari de Valldoreix. Tenen 3 vocals, són la força amb més representants. Creuen que per tenir 3 vocals hauríem de cedir més per part del govern que no pas ells. Això ho comparteix?
Bueno, el que es va tractar a les negociacions ho saben ells, ho sabem nosaltres, i fins i tot els 3 representants de les negociacions estàvem d'acord i teníem un pacte. Després es van desdir, són lícits, ells tenen els seus mecanismes de funcionament i, per tant, no seré jo qui valori la forma d'actuar per part de Junts Sant Cugat Vall-Llureix. Ells fan servir la força que tenen. Malauradament, a les EMEDES tenim un sistema electoral que no es correspon a la voluntat de la ciutadania, es correspon tal com està redactat i, per tant, són les regles del joc que tenim.
I vull preguntar precisament per les relacions que tenen des del govern amb l'oposició, amb Junts, però també amb el Partit Popular i amb Vox. No sé com valora vostè les relacions, si la relació personal que pot haver-hi amb els vocals pot facilitar enteses, si pot fer una valoració sobre el tema.
Nosaltres estem disposats, i ho hem demostrat, crec, de parlar amb tothom. Per parlar fan falta un emissari i un receptor, és a dir, un que emet el missatge que vull parlar i l'altre que vulgui escoltar, no? I a l'inrevés, que també el que inicia la conversa tingui capacitat d'escolta. El problema és que quan les decisions no es prenen amb els representants que hi ha aquí a la MD, sinó que s'han de prendre en altres escenaris, doncs aleshores tampoc són els interlocutors amb els quals podrem establir i arribar a un diàleg i a un pacte. Si has d'esperar-te que faci una torna perquè s'ha de consultar no sé qui, doncs no pot haver-hi aquesta fluïdesa. Al final parlem amb tothom i bona mostra d'això és que en el darrer ple, a la modificació pressupostària, amb una esmena que ens va presentar el Partit Popular i que vam parlar i havíem estat parlant, doncs vam ser capaços d'arribar a un acord. El govern va cedir algunes coses, vam acceptar altres per part del Partit Popular i finalment, a més, es va sumar Vox a l'aprovació d'aquesta modificació. Per tant, ho dic des del primer dia, tot i que hi ha gent que no vulgui o no li agradi, no? Nosaltres estem disposats a parlar des del respecte, però també a parlar obertament des de la confiança. Quan es trenquen les confiances es fa difícil poder parlar.
I dins del govern, què tal aquestes relacions? Vostè representa una candidatura on conflueixen diverses forces, algunes estan també representades al plenari. Com funcionen aquestes relacions amb els seus socis?
Bé, nosaltres tenim una relació, som una candidatura, una agrupació d'electors sota el nom de Vall-Llureix Plural, una candidatura recolzada per diferents partits polítics. En aquest sentit, dintre del plenari d'AMD, doncs, tenim representació per part d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista i de la CUP. Malauradament, els comuns no van poder tenir representació, però sí que tenen representació a l'Ajuntament de Sant Cugat. Estem en un diàleg constant amb els partits, amb un suport que ens han fet explícit també a meitat de mandat. Hem rendit comptes, és a dir, hem explicat tota l'actuació del govern. Els nostres vocals es comuniquen, evidentment, formen part dels òrgans de cada organització política i, per tant, el que fem és consolidar i enfortir les relacions a nivell de Vall-Llureix de totes les forces polítiques i no tan sols les forces polítiques que tenen representació en el plenari de Sant Cugat o en el nostre plenari, sinó també amb aquelles entitats que ens van donar suport a la candidatura.
Com estan anant les relacions amb l'Ajuntament ara mateix? Cada quan es reuneixen?
Bé, no tenim establert una data concreta. Ens anem reunint cada 2-3 mesos en funció una mica també de les necessitats i amb aquesta taula doncs, tractem diversos temes que són de comú interès, d'una relació institucional doncs, com ha de ser, entre dues institucions, un municipi i una entitat municipal que forma part d'aquest municipi. I, per tant, tenim molts temes, temes urbanístics, temes de copropietat, temes de gestió que hem de tractar i tractem de manera cordial, civilitzada i com ha de ser una relació institucional entre dos governs.
Han passat ja 2 anys des d'aquelles eleccions del 23, 2 anys també d'una polèmica que va ser la creació d'una figura, la comissionada de Vall-Llureix, que és la senyora Susana Arrada. 2 anys després, com valoren aquest càrrec, aquesta figura?
Bé, jo és una valoració que no he de fer perquè institucionalment a l'AMD no li afecta en res. O sigui, dintre de l'estructura organitzativa de l'AMD no existeix aquesta figura ni està reconeguda com a tal. No necessitem un mitjancer entre les dues institucions, perquè, entre altres coses, les relacions institucionals es fa a nivell polític amb càrrecs polítics i amb càrrecs institucionals. L'alcalde de Sant Cugat s'ha de relacionar amb el president de l'AMD i viceversa, i de la mateixa manera que el regidor o regidora estigués d'alcalde s'ha de relacionar amb els vocals i viceversa. Per tant, torno a dir, el missatge que em va transmetre l'alcalde a la primera reunió que vaig tenir amb ell, i un cop ja amb els càrrecs presos, no? La comissionada és una assessora d'alcaldia i així ho considero. Jo no entraré a com s'ha de configurar l'estructura orgànica de l'Ajuntament de Sant Cugat o de l'equip de govern o de l'alcalde. Jo valoro que aquesta figura a nivell institucional no té cap sentit ni té cap figura.
Aquest any, aquest mandat, veurem la renovació d'algun dels tres convenis que estan caducats? Econòmic, competencial, Montmany, algun quedarà renovat?
Bé, són tres temes importants, molt importants pel futur de Vallvidrera, però també pel conjunt de Sant Cugat, no? El conveni competencial i el conveni econòmic, nosaltres ho vam posar sobre la taula des del primer dia, que era un tema pendent, però era un tema al qual el Lluís no tenia el cos jurídic, el cos institucional per poder afrontar-ho. En aquests moments ja tenim una figura que amb totes les garanties jurídiques i també econòmiques, de coneixement econòmic, que és la figura del secretari interventor, i per tant ara ja ens trobem en el moment de poder doncs, començar a iniciar unes negociacions i treballar aquests dos temes importantíssims per Vallvidrera i però també per Sant Cugat. La tercera pota que vostè treia, no? El tema Montmany. Nosaltres a Montmany fem una reflexió. Se'ns fa una proposta de renovació del conveni, una forma de gestió que nosaltres no veiem clara, no tan sols perquè variava l'anterior, sinó perquè, a més, l'experiència ens ha demostrat que Montmany necessita solucions, necessita una resposta i necessita una actuació per part de l'administració. Nosaltres vam plantejar en aquell moment un model diferent de gestió a Camp Montmany, que jurídicament es podia dividir de diverses maneres, que era, per parlar-ne entre les dues administracions, per buscar una fórmula amb la qual totes dues estiguéssim implicats i tinguéssim responsabilitat de gestió i també responsabilitat econòmica pressupostària en la gestió de Camp Montmany. Al llarg del temps, al llarg de les converses, hem evolucionat i Vallvidrera en aquests moments el que fa és una proposta diferent. L'experiència s'ha demostrat al llarg de 19 anys de gestió que això de tenir una propietat en copropietat al 50% amb una altra administració doncs no ha funcionat. Hem de ser tots conscients, mirant, reflexionant sobre aquesta experiència, no ha funcionat. I, per tant, creiem fermament que la gestió i la propietat de Montmany ha de ser d'una sola de les dues administracions. En aquest sentit, nosaltres hem fet una proposta sobre la taula, tenim una proposta que estem treballant, en la qual volem assumir el 100% de la propietat de Camp Montmany. Pensem que som l'administració que té més interès, no només perquè estigui ubicada a Vallvidrera, sinó perquè Vallvidrera necessita disposar d'un edifici, d'un conjunt d'edificis com és Camp Montmany. Per nosaltres, estratègicament, el fet de potenciar l'agricultura en un entorn entre la part de bosc, la part forestal i la part urbana és estratègic, és vital. Considerem que és molt important per Vallvidrera i, per tant, també volem potenciar aquesta activitat agrícola al voltant de Camp Montmany, també amb altres interessos de Vallvidrera. I tenim pendent tot el que és no només el futur de gestió del que es farà a Camp Montmany, sinó també de la conservació d'aquest patrimoni únic que tenim aquí a Vallvidrera. Per tant, després d'aquesta experiència, d'aquesta reflexió, pensem que que ha d'estar en la gestió i la propietat ha de ser de l'AMD de Vallvidrera i en aquest sentit estem treballant a adquirir el 50% de la propietat que té actualment l'Ajuntament de Sant Cugat.
Tenim molts temes per tractar. Anem ara a un dels punts calents de moltes juntes de veïns i de ben segur també deu ser un punt calent de moltes reunions internes, que és l'avinguda del Baixador. Finalment, l'MD assumeix el projecte amb una licitació per fases. Com valora que per fi s'hagi pogut desencallar aquesta situació? Bé,
encara no estem en aquest estadi tal qual. No podem fer la licitació, encara ja ens agradaria, però el sistema de contractació que tenim, no l'MD, sinó en general el món municipal, és un sistema de contractació extremadament garantista, extremadament lent i extremadament complicat per les administracions. Ens han complicat la vida des de fa uns quants anys. Està bé ser rigorosos i volem rigorositat i volem que tot sigui ben fet, però evidentment al món municipal, parlis amb l'alcalde que parlis, tothom et dirà doncs, que això és una llosa a l'hora de la gestió. Nosaltres ens trobem aquest mandat amb un projecte aprovat inicialment, fem l'aprovació definitiva i el que volem és continuar el que s'havia pactat en mandats anteriors, i és que Valldoreix no pot assumir aquesta obra pel muntante total, per una qüestió també legal, de trencament de la regla de despesa, que això significaria la desaparició de l'AMD. Nosaltres hem de ser responsables amb això i no podem entomar-ho. Això s'entenia per part de tothom d'aquesta manera, i el que ens trobem és que no es pot fer l'encomanada de gestió a l'Ajuntament de Sant Cugat per diverses circumstàncies, i per tant hem de buscar una fórmula per fer-ho viable, fer viable aquest projecte de futur. Tal com està plantejat, no és viable assumir-ho per part de l'AMD, perquè tancaríem sí o sí sempre la regla de despesa. I a més, pensem que és un projecte que necessita també un abaratiment de costos perquè la repercussió econòmica de cara als veïns doncs, sigui inferior. I per tant, què ens trobem? Davant de tot això, el que fem és buscar la manera de contractar una nova redacció o una modificació d'aquest projecte, una modificació que permeti per un cantó abaratir costos per la ciutadania, perquè al final una part important d'aquest projecte l'ha de pagar la ciutadania per contribucions especials, i per altra banda el que busquem també és que el puguem encabir en períodes pressupostaris anuals, de tal manera que no trenquem la regla de despesa. En aquests moments estem en aquesta fase, la fase de contractació de l'equip redactor, i l'equip redactor haurà d'adaptar a les noves circumstàncies aquest projecte per fer-ho viable.
En tot cas, la voluntat de fer-ho per fases hi és.
La voluntat és de fer-ho viable, de fer-ho més bé de preu pels veïns, per la repercussió econòmica sigui inferior, i a més que sigui sostenible econòmicament per a aquesta administració.
Quan creu que podrem veure màquines treballant a l'Avinguda del Baixador?
Els processos administratius són llarguíssims, no els estableix la MD, venen per llei, i per tant, al moment que tinguem aquest nou projecte, s'haurà de fer l'aprovació inicial, la definitiva, i posteriorment fer les licitacions. Per tant, no m'atreveixo a donar terminis, però serà molt més tard del que ens hagués agradat a tots.
Un altre tema que afecta Baixador són les llicències d'obra. Hi ha tres informes, un d'ells és de l'MD mateixa, que dona llum verda a poder atorgar llicències, perquè encara no s'han lliurat llicències al Baixador.
Les llicències les signa el president, però el president és l'últim grau de tot el procés, procediment administratiu per tal de signar-les. Per tant, en el moment que arriben a l'assignatura de presidència de l'AMD, hi ha hagut un informe jurídic per part de juristes de la casa i hi ha hagut un informe tècnic per part d'arquitectes de la casa. Els informes jurídics són interpretables i no acaben de donar totes les garanties jurídiques que els tècnics necessiten per signar aquests informes que després han d'avalar aquestes llicències. La voluntat del govern ha estat sempre, des del primer dia, atorgar llicències, però les llicències només es poden atorgar si tenen totes les garanties jurídiques i tècniques necessàries. En aquests moments estem treballant mà a mà amb l'Ajuntament de Sant Cugat per tal d'establir un document conjunt signat per totes les parts, per tots els tècnics i també pels polítics, amb els quals es reconeguin quins són els criteris que han de servir no només per Baixador, sinó també per poder-lo interpretar en un carrer de la Floresta, en un carrer de les Planes, en un altre carrer de Mirasol o en un altre carrer de Valldoreix. Per tant, el que es vol fer és, a partir de tota la documentació que tenim actualment, documentació jurídica, que avalen aquesta possibilitat, d'establir uns criteris ferms que siguin indubitats per part de tothom i que, per tant, tinguem el màxim de garanties jurídiques perquè els nostres tècnics puguin signar els seus informes per aixecar, elevar a presidència la signatura i l'atorgament d'aquestes llicències.
Més qüestions. De fet, és curiós perquè molts dels temes que tenim preparats per parlar amb vostè avui, molts d'ells ja apareixien al seu programa electoral. Un d'ells és l'habitatge. A aquestes alçades de mandat, quines possibilitats hi ha que Valldoreix pugui tenir habitatge públic?
Bé, en aquests moments, Valldoreix com a sol reservori, Valldoreix, em dic com a administració, l'AMD de Valldoreix, com a reservori de sol per destinar habitatge públic, no en tenim com a tal. Sí que tenim algunes possibilitats i amb això també s'està començant a treballar. Algunes possibilitats d'alguns terrenys d'equipaments que puguin ser destinats a habitatge públic. Però, a més, A Banyoles hi ha una promoció que en principi doncs, havia de portar a l'Incasol, que l'ha retomat, l'han tomat actualment l'Ajuntament i Promusa, i que per tant esperem que en un termini doncs, acceptable es pugui tirar endavant habitatge públic a Sant Joanistes, a l'entorn del Solar de Sant Joanista, que és una reivindicació històrica des de fa molts i molts anys. Però també estem treballant altres temes de planejament urbanístic per fer possible aquesta potencialitat de sòl destinat a habitatge públic. I en aquest sentit estem treballant en el desenvolupament d'alguns àmbits, juntament amb els promotors i també amb l'Ajuntament de Sant Cugat, de cara a fer possible el desenvolupament d'alguns àmbits urbanístics que ens aportaran un sostre important de metres quadrats destinats a habitatge públic.
Vostè també proposava, durant la campanya, apostar per l'impuls de l'habitatge bifamiliar, d'aquestes modificacions normatives que s'haurien de fer per poder fer-ho possible. S'ha pogut avançar amb això?
Bueno, en aquest sentit, no és una competència de l'AMD com a tal, però sí que nosaltres tenim la voluntat de potenciar-ho, d'ajudar, de participar, de col·laborar i d'estar presents en aquest sentit que vostè comentava, recollint el programa electoral. Es va obrir una finestra, que va ser el PEDUM, la revisió de tot l'àmbit urbanístic de l'àrea metropolitana. Nosaltres formem part de l'àrea metropolitana i pensem que, veritablement, no tan sols per una qüestió de facilitar el tenir habitatge públic o habitatge pel jovent, no? Sinó també perquè en el model que es va dissenyar urbanísticament del Llorenç era un model de famílies d'un gran nombre de persones, no? Avui en dia tenim també famílies nombroses, però també tenim moltes cases en les quals hi viu un matrimoni, on abans hi havia 8 persones o 6 persones o famílies importants, o tenim cases on viu una persona sola. La solitud és un tema que ens preocupa moltíssim, és un tema que hem de resoldre. La solitud, sobretot la solitud que no és escollida, és una de les xacres de la nostra societat i que genera exclusió social i genera gent aïllada, genera gent que pateix. Per tant, una de les línies que pot ajudar a combatre aquesta solitud d'algunes llars de cases de Banyoles pot ser el treballar aquest bifamiliar en l'àmbit del BINA 10 o del BINA 11. No? I, per tant, hem fet propostes en aquest sentit dintre del PEDUN, aportacions per part de l'AMD i també ens costa per part d'algunes entitats de Banyoles que també han treballat en el mateix sentit. I, a més, hem de pensar que hem de generar una vila on la gent es pugui arrelar. Si els nostres joves, els nostres infants en el futur no es poden quedar a Banyoles compartint casa amb gent, amb els seus familiars, però fent la vida independent o anant a una altra llar, no generarem identitat, no generarem aquest sentiment de pertenença a Banyoles. I a més tenim una altra qüestió, i és que és una realitat que s'està produint avui en dia d'una manera legal, perquè no està reconeguda pel que seria la normativa actual, però sí que hem de donar carta de naturalesa amb una realitat que ja existeix en moltes llars de Banyoles.
Li vull preguntar també per equipaments, senyor Cortés. Recentment, ara abans ho comentàvem, parlàvem d'aquesta modificació pressupostària de 3 milions d'euros. Dins d'aquesta modificació hi havia una partida de 400.000 euros per ampliar temporalment l'escola de música amb mòduls, és a dir, que és real que l'escola de música necessita ser ampliada. Quina proposta té el seu equip de govern sobre la taula? Com s'imagina a mitjà i llarg termini l'escola de música?
Bé, nosaltres a Banyoles tenim un dèficit d'equipaments importantíssim, no tan sols equipaments culturals o educatius, sinó també d'un dèficit d'equipaments esportius. És evident que no som un poble, però que no tenim tot allò que necessita la població, una població de 9.000 habitants actualment, tocant els 9.000 habitants actualment. L'escola de música és un eix importantíssim a nivell cultural i educatiu de Banyoles. I és una realitat d'eficiència en la gestió educativa, en la pedagogia musical, és una escola d'èxit, un model d'èxit en aquest sentit, en ensenyament musical, i per tant ha tingut un efecte crida d'altres parts del municipi que venen a l'Escola de Música de Banyoles, perquè en el conjunt del municipi no existeix una oferta com per poder donar resposta a tota la necessitat d'ensenyament musical que hi ha. Per tant, estem cobrint una bona part de les deficiències o dels dèficits que té el municipi en el seu conjunt a l'hora de la formació musical. per nosaltres és un punt important, un punt que no volem obviar i que evidentment volem donar resposta i ajudar i col·laborar, perquè a més és una escola municipal, depèn de l'AMD. El creixement d'aquesta escola ha estat important, les dimensions que s'havien considerat en un inici doncs, han també superades i per tant això requereix dos nous espais. Actualment el que hem fet és dotar amb una modificació pressupostària a l'arranjament amb un nou espai provisional, però un nou espai molt millorat dintre de l'àmbit de la ubicació actual de l'Escola de Música, i nosaltres el que veiem és que Valldoreix, amb aquest dèficit, hem de pensar una cosa, no? L'any 2004 es construeix una nau temporal, cultural, que té una vocació de ser efímera. Ha passat 21 anys i el que havia de ser efímer s'ha convertit en una realitat i fent xapusses com podem, doncs la mantenim i que duri, no? De moment, fins que no siguem capaços de tenir endavant els grans equipaments. Però, per tant, hem de fer una valoració molt important i una reflexió molt important on van els nostres euros, els euros de la media, els euros de la ciutadania de Valldoreix, en les inversions. I no ens podem permetre el luxe de fer edificis isolats. Han d'anar en consonància, han de conviure i s'han de complementar uns edificis amb els altres. En aquest sentit, la participació ciutadana que s'ha fet i també el treball que s'ha fet per part de l'equip de govern és el d'una centralitat diversa en el qual els edificis no només i les activitats que es desenvolupen allà no només es complementin, sinó que a més aquests edificis que han de tenir una part polivalent en la franja horària matinal doncs puguin fer-se servir per tallers o per altres formacions o per altres activitats i en l'horari de formació musical doncs sigui utilitzada per l'Escola de Música. Aquest és el model que pensem que és l'òptim per Valldoreix amb el qual l'equip de govern està treballant. No tenim la majoria actualment per tirar endavant això, però sí que creiem que hem d'optimitzar els recursos de l'AMD i optimitzar-los amb uns equipaments polivalents i complementaris entre ells també per generar sinergies en les activitats.
Falta consens, per tant, perquè tothom estigui d'acord amb quin és el camí que s'ha de seguir, perquè aquest és un projecte que és de llarga mirada, al final.
És un projecte que s'ha de treballar des d'avui per construir el futur i que, com vostè diu, és un projecte de mitja i llarga durada. Però des de la data d'avui hem d'assentar aquest futur. Si esperem que el futur arribi, sempre ens agafarem al mateix punt, no ho tindrem preparat. Per tant, estem treballant que aquest futur sigui possible i també que s'entengui globalment que hem de buscar el millor per Valldoreix, hem de buscar la rendibilitat i el millor per la ciutadania. També el fet de potenciar la centralitat ens genera també l'alliberar de certs fluxos de moviment, de mobilitat al llarg del dia, que ens allibera tota una part del poble. En definitiva, estem parlant d'un model de centralitat històrica amb un eix, però estem intentant, a més, afavorir l'activitat de l'Escola de Música, el desplaçament de l'Escola de Música, perquè, entre altres coses, molts d'aquests alumnes que provenen d'altres parts del municipi tenen l'estació molt a prop.
Centrar-ho tot a Can Cadena, seria?
Centrar-ho a l'àmbit de l'actual Casal de Cultura.
Sí, correcte.
Tot no, una bona part d'aquests equipaments, i entenem que l'Escola de Música està molt vinculada també a la biblioteca que s'ha de construir amb aquesta centralitat.
I també li vull preguntar per equipaments esportius, per un molt, molt, molt concret. Jo sé que és voluntat de moltíssima gent que Valldoreix pugui tenir un camp de futbol municipal com Déu mana, on hi pugui jugar, per exemple, el Valldoreix Futbol Club. Això és possible? Hi ha possibilitats? Hi ha terrenys per fer-ho?
On s'ha vist un poble, qualsevol poble de Catalunya, que no tingui un camp de futbol? Nosaltres tenim un club operatiu, un equip de futbol que ha de jugar a l'exili, ha d'entrenar a l'exili, i no pot jugar a Valldoreix i que porta el nom de Valldoreix arreu en les seves gires que participa. No? Per tant, és una necessitat estratègica i aquest govern també considera que és un vital de cara al futur tenir un equipament, no només un equipament esportiu amb un camp de futbol, sinó que també hem de tenir un pavelló propi per fomentar l'esport organitzat en equips, esports de pista, bàsquet, handball, etc etc. I per tant, és transcendental trobar aquests emplaçaments on hi pugui haver un camp de futbol. Malauradament, a data d'avui, amb el planejament urbanístic vigent, no tenim cap espai suficient per generar el que necessita un camp de futbol, que no és un terreny de joc. És un terreny de joc amb uns vestidors, amb unes graderies, amb uns serveis, amb un aparcament, etc. I a data d'avui aquest espai no el tenim urbanísticament. Sí que es parla d'un camp de futbol, un camp de futbol que en certs moments s'ha volgut posar en valor, però hem de tenir en compte la seva qualificació urbanística actual. És un 6B, és una zona verda, i a més, inundable. La qual cosa fa inviable, absolutament inviable, que ja puguem implementar amb totes les garanties i amb totes les mesures, no només de seguretat, sinó també tècniques que ha de tenir un camp de futbol. Per tant, estem treballant també a través del planejament urbanístic, que va associat també a tot el tema d'habitatge públic. Hem parlat de generar aquest sostre amb aquest àmbit del Mas Fuster, doncs generar el suficient espai per poder tenir un camp de futbol en condicions.
Més qüestions. Ara parlàvem fa no res de Can Cadena, parlàvem de l'estació. A finals de l'any passat, l'IMD presentava un estudi que deia que de cada 10 vehicles que aparquen al pàrquing de l'estació, 8 venen de fora de la vila, de fora de Valldoreix, i vostès aposten perquè aquell aparcament tingui preferència la gent de Valldoreix. I, evidentment, ja hi treballen amb això. Com pensen fer-ho perquè això sigui possible?
Clar, tu has de pensar una qüestió. Valldoreix està assumint també un rol no només municipal, sinó parlaria fins i tot d'àmbit metropolità. Som la primera estació, zona 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom. I per tant, això hem d'entendre que genera una problemàtica de mobilitat, però també genera una problemàtica pels veïns i veïnes de Valldoreix, que moltes famílies, doncs, després de portar els seus fills al Ferran i Cua, per exemple, han de travessar tot Valldoreix, arribar a l'estació i es troben ja que tot l'àmbit està col·lapsat. Tenim detectats gent de Sallent que aparca aquí, gent d'altres poblacions, d'altres municipis que venen, i gent d'altres parts del municipi de Sant Cugat, doncs, que també venen aparcant aquí. Això és una reivindicació ciutadana de la ciutat de Valldoreix. Valldoreix ha de gestionar els recursos que en té i, per tant, esperem que en un termini breu, i així que m'atreveixo a dir d'aquí uns mesos, puguem implementar per fi aquesta zona preferent pels ciutadans i ciutadanes de Valldoreix, una zona exclusiva, però això no vol dir que els ciutadans de la resta del municipi o ciutadans d'altres parts de l'àrea metropolitana puguin aparcar a Valldoreix. Això vol dir que els veïns i veïnes de Valldoreix tindran una zona reservada per ells, una zona preferent, i a més, els altres veïns, doncs igual, en comptes de caminar ara un minut, hauran de caminar 5 minuts. Però em sembla que també, dintre del panorama d'aparcaments de tota l'àrea metropolitana, caminar 5 minuts i tenir una estació, doncs també és un luxe. Per tant, nosaltres hem de prioritzar la ciutadania de Valldoreix.
Com sempre, li demano per terminis, quan podrem veure aquests canvis?
Aquí sí que m'atreveixo a dir que si solventem uns temes jurídics que estem treballant actualment, en pocs mesos tindrem el conveni amb l'operador, que s'està treballant en aquests moments a nivell jurídic, i espero que en un termini raonable d'uns mesos, doncs ja puguem implementar aquesta zona prioritària per la gent de Valldoreix.
Passat l'estiu?
No poso dates, perquè segur que si et dic al setembre i arribarà al setembre, diran que no hi és. Si et dic octubre, em diràs que no sé què. Per tant, en uns mesos serem capaços, si solventem aquests temes jurídics que estem acabant de solventar, tindrem ja aquesta operativa per poder fer-ho i per poder implementar-ho.
Fa una mica més de 2 anys es va dir que a prop de l'estació hi hauria un local on la policia local tindria una comissaria descentralitzada que donaria servei a Valldoreix, a la Floresta, a les Planes. En sap alguna cosa nova d'això?
A mi ja m'agradaria que les MDs, almenys les grans, la Llei de Seguretat de Catalunya també ens reconegués com a partícip o com a gestors de la seguretat ciutadana. En el cas de Valldoreix no és competència pròpia, però sí que això no vol dir que no ens preocupi i ens ocupi. De fet, és un tema que estem treballant també diverses mesures en coordinació amb l'Ajuntament de Sant Cugat per millorar la seguretat ciutadana de Valldoreix. En qualsevol cas, Valldoreix sempre s'ha mostrat favorable a que aquesta sotscomissaria, o com se li hagi de dir, sigui operativa, i a més estem disposats a participar-hi, dotant-la d'algun servei propi de l'AMD també per compartir la gestió d'aquesta oficina, que pot ser policial i pot tenir també altres àmbits propis de l'AMD. Per tant, estarem encantats que l'Ajuntament de Sant Cugat pressuposti l'arranjament d'aquest espai i que en un termini esperem abans de finalitzar aquest mandat, doncs puguem veure la soscomissaria de Vallvidrera. Estarem encantats perquè al final el que volem és més seguretat, més presència policial i que la gent de Vallvidrera se senti segura també. I el fet de tenir una soscomissaria ajuda a aquesta sensació i a aquestes mesures de seguretat.
Però no té cap constància de que això pugui ocórrer.
Jo no estic en disposició de poder-te respondre perquè no és una competència meva. En qualsevol cas, haurà de ser l'Ajuntament de Sant Cugat que has de formular aquesta pregunta.
Ara parlarem de competències, de fet, perquè li vull preguntar com a president de l'agrupació d'EMEDES de Catalunya. Estem veient que hi ha moviment per aquesta futura llei que reguli les EMD. Com està avançant?
Bé, hem de pensar que el mandat municipal no va en consonància amb el mandat de la Generalitat. I en aquest sentit, vam tenir un primer moment de govern d'Esquerra Republicana, amb el qual també ens vam trobar, només prendre possessió, vam parlar, vam plantejar les nostres necessitats. Va haver-hi eleccions a la Generalitat, va haver-hi nou govern des de l'agost de l'any 2024 i, per tant, també des del minut zero ens hem posat en contacte amb el govern de Catalunya i també amb diferents grups parlamentaris per abordar una vella reivindicació de les EMDs de Catalunya, però també especialment de l'EMD de Vallvidrera. En aquest sentit, vam tenir una entrevista en el seu moment amb el secretari de Governs Locals, el senyor Xavier Amor, amb una sensibilitat municipalista molt important, amb una sensibilitat vers les EMDs molt important, també amb el director general d'Administració Local, i hem de dir en aquest sentit que aquesta sensibilitat ha tingut una resposta per part d'ell, ho hem vist. Va assistir a l'assemblea que es va celebrar a l'EMD de Sucs, la primera assemblea de totes les EMDs d'aquest mandat, i un dels compromisos que vam adquirir era aportar un text amb la proposta d'aquesta llei, per tant, per tal d'avançar. Aquest fet ja s'ha fet, ja l'agrupació va contractar un jurista de reconegut prestigi, el Quico Homs, que havia estat conseller de la Generalitat i, bueno, és un jurista de reconegut prestigi. I, per tant, juntament amb les 64 EMDs més, a través de l'agrupació, hem treballat les propostes inicials, hem treballat aquest text de manera jurídica i hem fet una revisió del text final, que és el que hem aixecat a la Generalitat i que en aquests moments doncs, està valorant.
Una idea, entenc que aquesta nova normativa seria que reconegui més la identitat jurídica de les EMD, que les competències siguin més clares. Com canviaria, si una llei que a vostè li agradés que s'aprovés d'aquest treball que s'està fent, com canviaria la vida de l'EMD de Vallvidrera?
Bé, a veure, abans si m'ho permets, sí que voldria dir una qüestió també important, perquè a vegades pensem que tot està a mans de la Generalitat o del Parlament de Catalunya i en aquest sentit també encara, pel que respecta a les EMDs, hem de treballar molt el tema de Madrid. A Madrid també estem fent una feina molt important i que ve per la modificació puntual de l'Arsal, el que afecta, i per tant, de la llei de bases que s'ha vist afectada pel que afecta a les EMDs. A nosaltres el fet de desaparèixer l'article 3, que és on es recullen quines entitats tenen la categoria d'ens local, tot i que continuen sent un ens local per anar a disposició addicional, és un greuge comparatiu important que ens provoca molts problemes a l'hora de que els legisladors facin lleis que no es tenen en compte o a l'hora de línies de subvenció i d'ajut d'administracions supramunicipals. Per tant, això és un tema a resoldre, però també ho és el fet del que comentava abans, del que diu l'Arsal, les clàusules punitives, que si no les complim ens fan desaparèixer. Això no té un municipi. El municipi, si incompleix amb la regla de despesa, fa un pla econòmic financer, però una EMD, tot i que tenim diners per poder fer inversions, no podem fer-ho perquè es penalitzaria i significaria la desaparició. Actualment la llei està així. Això ho estem treballant a nivell de Congrés de Diputats i a nivell de Ministeri. Fa dues setmanes va haver-hi una proposició de llei impulsada per Esquerra Republicana amb una esmena del Partit Socialista, d'una diputada del Partit Socialista de Catalunya, en la qual es demana que això es transformi en una modificació de l'Arsal, en una modificació i en un reconeixement tant de finançament com institucionalment de les EMDs per part del govern de l'Estat. Per tant, el camí a Madrid s'ha començat a córrer i estem recorrent aquest camí, aquest reconeixement institucional i de modificació de les lleis que ens facilitin una mica la vida. Per tant, és importantíssim també aquesta pota, que no voldria oblidar-la. A nivell de Catalunya. A nivell de Catalunya, malauradament, som l'única comunitat autònoma que tenim EATIMS, entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, en el cas de català, EMEDES, no tenim una llei pròpia. I això ens dificulta en molts temes, com per exemple el sistema electoral. Cada 4 anys, quan la nostra ciutadania, quan jo mateix anem a votar, doncs hi ha molta gent que no sap com s'ha de votar. I no entenc que hi hagi 2 urnes i que l'urna de Sant Cugat, en aquest cas, influeixi en la composició de la composició del consistori. Tampoc s'entén que moltes EMEDES molt més petites que Vall-llorès, doncs tinguin més regidors, més vocals que Vall-llorès, perquè no està en funció de la població de l'EMD, sinó en funció del nombre de regidors del municipi. Les competències també han d'estar en consonància amb la població. Reconeixement institucional. També si hi ha una discrepància entre una EMD i el seu municipi, el que no té sentit és que acabem amb els tribunals. No? Ha d'haver-hi uns òrgans també que interpretin els convenis, que competències que a vegades no es compleixen. Doncs tot això i altres qüestions són les que s'han plantejat dintre d'aquesta proposició inicial que ara estem parlant amb la Generalitat de Catalunya.
I amb 9.000 habitants que té Vall-llorès, és l'EMD més poblada de Catalunya, en diferència.
I d'Espanya també.
I d'Espanya també. No es planteja la via que sigui un municipi independent?
Miri, en aquests moments el que hem de treballar és per assolir la millor eficiència en les nostres competències, és el que hem de fer, és el que hem de fer. Per fer això necessitem de modificar l'ARSAL, necessitem d'aquesta llei de MEDES i, evidentment, Vall-llorès seria el municipi 100 de la província de Barcelona, si fos un municipi. Tenim més població i més pressupost i més gestió que el 80% dels municipis de Catalunya. Per tant, amb aquest escenari, jo li diria que el futur de Vall-llorès podria passar perfectament per ser un municipi independent.
Ja estem acabant. Queden 2 preguntes, senyor Cortés. La primera és, d'aquestes 2 últimes preguntes, és si voldrà tornar a presentar-se a les eleccions d'aquí 2 anys.
Bé, en primer lloc, vull dir que jo estic disposat a continuar treballant per Vall-llorès, allà on sigui necessari, allà on tothom, després de dir la seva, doncs, consideri oportú. La meva voluntat, la meva convicció, les meves forces estan a disposició de la candidatura a Vall-llorès Plural i, per tant, serà el conjunt de persones i de formacions que configurem Vall-llorès Plural els que haurem de decidir si sóc el candidat idoni a repetir o considerant que ha de ser una altra persona. Però en aquest sentit, jo estic en disposició de la meva força, la meva energia, el meu convenciment i el meu bagatge personal i de coneixement per tornar a encapçalar una candidatura d'esquerres a Vall-llorès a través de Vall-llorès Plural.
Per tant, aquesta idea de repetir aquesta confluència a Vall-llorès Plural li agrada i creu que seria una bona idea tornar a repetir-la?
La voluntat per part de tothom és aquesta, la voluntat dels membres que formem l'actual govern és aquesta i, per tant, estem treballant, estem aunant forces, tots plegats, tots els que formem Vall-llorès Plural, per repetir el model, ja sigui amb mi com a candidat o amb una altra persona, si es considera oportú.
Estarem pendents de com segueix tot plegat.
Si la política, ja ho saps tu, que és evolució constant. Per tant, hem d'estar adaptant-nos en cada moment al que el dia a dia també ens marca.
Senyor Juanjo Cortés, gràcies pel seu temps i fins la propera.
Gràcies a vosaltres per fer-nos en algun moment protagonistes també a Vall-llorès. Moltes gràcies.